Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Amb el Pere Martí, un dilluns més, dedicarem una estoneta a l'anàlisi, a la reflexió, en diem feinejar amb la filosofia. Pere, bon dia.
Molt bon dia.
Amb què feinejarem aquest matí? Què ens proposes?
Mira, avui la meva idea és parlar de les idees. És a dir, en alguns programes hem estat pendents de l'actualitat i avui ens en separarem una mica i viatjarem per terrenys d'allò que se'n diu més estrictament filosòfics. Veurem, per tota manera, per no perdre el costum, partirem d'una actualitat molt, molt rabiosa, la més rabiosa actualitat, que és aquesta època de compres desaforades en les quals estem immersos. Imaginem que entrem en una botiga, no costa gaire.
No, et seguim fins aquí.
I li demanem a la dependenta, escolti, posi'm un jersei exactament igual que el que van comprar el dissabte passat. Bueno, és una pregunta normal, no? Llavors, pot ser que la dependenta ens contesti sí, sí, cap problema. O bé, també podria contestar, ho sento, però exactament igual no podrà ser. Clar, si ens contestés això darrer, què pensaríem nosaltres? O bé, que s'han hagut esgotat les existències d'aquell model, el més, diguem-ne,
el més probable.
Habitual, el més probable.
Sí, sí.
O bé que, malgrat existir existències d'aquest model, malauradament la dependenta no ens pot garantir que sigui exactament igual. Per tant, partirem d'aquesta segona possibilitat, preguntant-nos sobre aquesta noció, aparentment, doncs, senzilla, no?, sense massa problema, tot i que ja saps que quan comencem així sempre...
Hi ha un però.
Hi ha alguna cosa amagada al darrere.
Sí, sí.
Ens preguntarem per això aparentment tan senzill i quotidià com què és la igualtat.
A partir del jersei, eh?
A partir del jersei. Hi ha dos jerseis exactament iguals. Bé, i tot i que hem començat per un escenari actual, no ens mantindrem de moment en l'actualitat, sinó que farem algun pas enrere. Ja saps que quan fem alguna anàlisi, alguna reflexió... normalment busquem referents en la història de la filosofia. En aquest cas ens anem una mica lluny. Ens anirem al món dels grecs, en Plató. Perquè Plató va fer una bona reflexió sobre aquesta qüestió en un diàleg, en diferents llocs, però en un diàleg anomenat el Fedó. Els diàlegs platònics, com ja saps, tenen un tema central, no? Però en aquest cas, en el Fedó, és la immortalitat de l'ànima. Nosaltres no avui no ens hi posarem, tot i que és un tema que hem tractat alguna vegada. Però en aquest diàleg hi ha altres temes, diguem-ne, secundaris, que estan enfocats a aquest tema central. Un d'ells és l'existència d'idees innates, o no. Per què li interessava això a Plató? Home, perquè si podia demostrar que les idees existeixen abans de que nosaltres naixem, doncs llavors segurament l'ànima que coneix aquestes idees també hauria d'existir abans, per tant l'ànima podia demostrar que era immortal seguint aquest camí de raonament. I així, doncs, es posa la feina i diu, a veure, com a punt de partida, parlem de la bellesa. Com podem saber que una cosa és bella? Com podem saber si no coneixem prèviament què és la bellesa? Això és una cosa bastant senzilla d'entendre, no? Imaginem que tu t'ensenyen una foto d'algú i dius, escolta, que el reconeixes. I dius, home... Jo no l'he vist mai, no he vist cap foto tampoc d'aquesta persona, no puc saber qui és. Per saber què és una cosa, necessitem un model en poder comparar i dir, doncs sí, és això. Doncs si no hem tingut mai la noció de bellesa, no hem conegut la idea de bellesa, com podem saber que una cosa és bella? I d'on hem tret aquesta idea, aquest model previ? Com que la qüestió de la bellesa té moltes connotacions i aquí, doncs...
Es podrien fer mal, eh?
Fàcilment ens perdríem en debats col·laterals. També ell pren aquest camí i diu, no, parlem de la igualtat. com sabem que dues coses són iguals? Algú podria dir, home, de l'experiència, no?, de veure coses iguals, però què vol dir? Veure, tu veus dues coses i són iguals. I com saps que són iguals si no saps prèviament a veure aquestes coses, si no tens un model amb el qual poder comparar i que diguis que són iguals? Això a ell li serveix per a seguir endavant en aquest camí de que aquestes idees, doncs, existeixen prèviament i són les que fan possible que nosaltres coneixem, etc, etc, i al final, com deia, això serveix per recolzar l'existència prèvia de l'ànima. Aquest és un debat interessant, independentment de l'objectiu final que es plantegés. Com sabem que dues coses són iguals? Com coneixem el que és vell i tantes altres coses si no sabem prèviament o no tenim aquesta idea nosaltres? De fet, podríem dir que tota la història de la filosofia es divideix en els autors que plantegen o defensen que existeixen aquestes idees prèvies, que a partir de Descartes en diem idees innates, i aquells que plantegen que no existeixen. En una banda trobaríem els innatistes, o en els termes més tècnics, idealistes. Podríem posar-hi aquí Plató, Agustí, Descartes, Kant... Kant, amb alguns matisos que potser després veurem. I a l'altra banda, hi podríem posar els antiinnatistes o empiristes, aquells que creuen que tot el nostre coneixement prové de l'experiència, és a dir, del món sensible. Aquí tenim potser Aristòtil i, per descomptat, molt més modernament, els empiristes, els positivistes, etc. Aquests que parteixen d'aquesta tesi. La ment és buida. I nosaltres anem omplint la teoria de la tàbula rasa, la pissarra en blanc. I l'experiència va deixant la seva empremta, igual que un segell deixa la seva empremta en una planxa de cera. Aquestes són dues posicions, diguem-ne, molt enfrontades i que continuen batallant avui dia en diversos camps. Però abans deia que a Kant el podíem posar en el terreny dels innatistes, però que valia la pena fer un matís. Aquest és un matís que crec que és prou interessant, que algun cop ens hi hem referit, però potser avui tenim ocasió de fer-ho amb més, una mica més de profunditat. De fet, Kant en vam parlar fa poc amb la metàfora del colom. No sé si recordes que dèiem que en aquesta paràbola Kant criticava els que es queixaven de les limitacions que posem a la seva manera d'actuar, igual que el colom es queixa de la resistència de l'aire. Sense aquesta resistència no podria volar. Els límits a la nostra manera d'actuar són els que fan possible justament la nostra llibertat. De forma, dèiem, aparentment paradoxal. Sense limitacions no hi ha llibertat. Llavors parlàvem d'uns altres temes. Avui, com que estem parlant pròpiament del tema del coneixement, anem a la qüestió pròpiament que plantejava Kant, perquè aquesta metàfora, diguem-ne, aerodinàmica, Kant l'aplicava bàsicament al terreny del coneixement, i ell la dedicava amb els seus companys i col·legues metafísics, dels quals ell havia format part, fins que, doncs, va veure que no anava enlloc. Aquests metafísics es queixaven de que els empiristes els volien limitar la seva total llibertat del pensament, de fer anar el seu pensament allà on ells volguessin. I Kant els deia, sí, sí, vosaltres podeu fer metafísica, podeu fer teories molt lluminoses i lliures, i en realitat, què heu fet? No heu avançat? Esteu al mateix lloc? Quan acabeu tota aquesta gran teoria, esteu al mateix lloc on havíeu començat. És a dir, no serveix de res. Perquè ell estava convençut, com els seus col·legues metafísics, de que sí que existeixen idees, que són prèvies, que no les adquirim de l'experiència. Són coneixements innats. Però, a diferència dels seus companys metafísics, ell creia que aquestes idees, aquests coneixements, tenien un caràcter estrictament formal. Això sembla una mica difícil de copsar, però ho veurem, crec que, fàcilment. Que no són idees substantives, que tinguin un contingut que ens permeti conèixer la realitat tal com és. No ens diuen res sobre la realitat. Aquestes idees prèvies són com a motlles que només esdevenen realment operatius i serveixen per alguna cosa quan els omplim de tot allò que ve de l'experiència. dit d'una altra manera, ens serveixen per ordenar, donar forma a tot el contingut que ve de l'experiència, dels sentits, del món sensible, i a partir d'aquí és quan obtenim un coneixement que sí que és aplicable i útil per al món real. Òbviament, no tots els metafísics els va agradar que limitessin la seva capacitat de vagar lliurement pel món del pensament, sí. Especialment el potser més brillant metafísic de la història, Hegel, que li tenia una especial mania a Kant, com s'havia atrevit a posar límits de manera tan prosaica amb això del món sensible, el pensament purament ideal. Però bé, més enllà d'aquest combat o aquesta lluita, en la qual ara jo no faré d'àrbitre, sí que m'agradaria aprofitar per comentar algunes de les tesis incloses en aquest plantejament de que hi ha alguns coneixements innats, perquè en ple segle XXI, i Kant és del 17-18, perdó, 18-19, encara són sorprenents. Per exemple, el que Kant pensava sobre l'espai i el temps. Kant ens diu que l'espai i el temps no existeixen fora de nosaltres, que només existeixen en la nostra ment. Són algunes d'aquestes formes que tenim ordenadores, d'aquestes idees prèvies que tenim en la ment i que ens permeten donar forma a ordenar a la realitat sensible. D'entrada, això sembla estrany. I diguem, l'espai, però si, escolta, l'espai és una cosa que tothom coneix i està tot arreu. Molt bé, fem un petit experiment. Aquí mateix, a l'estudi, no serà molt llarg en el temps.
Aviam.
Què percebem aquí a l'estudi? Què perceps aquí a l'estudi? Objectes?
Uns quants, sí.
I l'espai? El perceps, l'espai? No.
Bé, puc tenir una noció, però és molt teòrica,
no? Una noció, però el perceps?
No, en absolut.
Clar, Kant no nega que l'espai sigui una noció, una idea, però el que nega és que obtinguem l'espai de l'experiència. És el contrari. Tot el que nosaltres pensem en el món sensible sempre és en l'espai, perquè ordenem aquestes experiències sensibles a través de la forma ordenadora de l'espai. Però quan ens presentem a voler captar i percebre l'espai, impossible. Per tant, bueno, potser no és tan extravagant com sembla a primera vista aquesta concepció de l'espai. Espera't, que en tindrem.
M'espero.
Anirem una mica més enllà.
Estira el fil.
Amb el temps passaria alguna cosa semblant, però el raonament seria bàsicament el mateix, i veiem que al llarg de la història doncs, hi ha molts intents de definir el temps que no acaben de cloure la qüestió. Aristòtil deia que és la mesura sensible del moviment, Newton deia que era un mar neutral on passen els fenòmens, Bergson, que és una cosa viscuda i ja ens renuncia que sigui alguna cosa objectiva. Però bé, quina és l'evolució que després de Kant han anat tingut en obtenint aquests plantejaments de que hi ha alguna cosa abans de l'experiència, una cosa innata, que modifica, que ordena, que canvia allò que arriba de l'experiència? Això ha anat evolucionant, i aquesta idea, avui dia, diguem-ne postkantiana, s'ha afirmat molt, i quasi bé ningú ja discuteix que el nostre coneixement de la realitat està mediatitzat per idees que tenim prèviament nosaltres. Fins al punt de que després de Nietzsche ja ningú, o molts pocs, discuteixen que nosaltres coneguem la realitat directament, sinó que la construïm. I diem construïm per no dir ens la inventem. que inventar és sona malament a les nostres orelles, no?
Sí,
però
sí.
I podem dir, doncs, té una existència virtual o només dins la nostra ment. I això no sona tan malament, però al final és el mateix. Ens inventem la realitat? Recordem aquí la metàfora del colom. El colom pot volar lliurement? No. Ara, nosaltres ens podem inventar la realitat? Sí, però llavors ja no és filosofia. Llavors és poesia. No, clar, nosaltres podem fer volar el nostre pensament cap on vulguem, sense intentar superar aquests límits als quals estem constrets, estem impossibilitats d'anar més enllà. A veure, un dia podem fer un programa parlant de la poesia i la filosofia, perquè un dels més grans filòsofs, el senyor Heidegger, ens diu que la poesia és la casa del ser. Però bé, això ho deixarem per...
Apunta la idea.
Per una altra ocasió.
Sí.
Per tant, nosaltres podem inventar el que vulguem, però al final aquestes invencions, aquest món que construïm, aquesta realitat virtual, serà o no aplicable al món real en funció de si realment hi té algun tipus de relació o de contacte. És a dir, si nosaltres hem realment usat aquesta capacitat de pensar, d'abstreure, etc., tenint en compte aquests límits als quals estem sotmesos. I això ens ho dirà la realitat. No, no. Aquí sí que no hi ha discussió. No, no, la pràctica és la que ens diu, no, el que tu dius és una cosa molt bonica, però això no té res a veure amb la realitat. Això és poesia, el que tu vulguis. Hem arribat aquí partint de la idea d'igualtat, i m'agradaria no acabar el programa sense aprofundir-hi encara una mica més, estirar una mica més el fil, donar-hi un tom de cargol, perquè és una idea interessant. I anant una mica més enllà en el temps encara, de cap a tot, anant als primers, els dos gegants anteriors a Plató, que abans de que Atenes centralitzés tota la qüestió filosòfica i cultural grega. Estem parlant de Parmènides i Heràclit, amb els quals, com deia Piqué, l'enyorat Piqué, amb ells va començar tot. Aquests senyors... Comencem per Parmènides. Ell defensava que només existeix una única identitat immutable, i per tant que no hi havia res més, i molt menys dues coses iguals. Si dues coses són iguals, és que són la mateixa. I si no són la mateixa, és que no són iguals. I com, però pot haver dues coses exactament iguals. Diu, no, a veure, si hi ha una cosa i una altra, una no és l'altra. I si no és l'altra, vol dir que hi ha alguna cosa que les diferencia. Perquè si no, seria aquesta. Per tant, és impossible que existeixin dues coses iguals. Déu-n'hi-do. Però llavors arriba Heràclit i ens ho complica una mica més, perquè diu, sí, sí, d'acord, si dues coses poden ser iguals perquè canvien, però justament, com que el canvi és l'essència de la realitat, tot està permanentment canviant, és a dir, deixant de ser el que era, i en conseqüència, no és tan sols que no hi pugui haver dues coses iguals, que no hi ha res que sigui igual a si mateix.
Això ho tenim molt assumit, no? Nosaltres, actualment?
És una qüestió que es té assumida fins a cert punt. Perquè la qüestió de la identitat continua sent un punt central de la nostra manera de pensar en general, de la nostra manera de funcionar. La ciència ho té assumit fins a cert punt, perquè continua mantenint que existeixen objectes i realitats molt sòlides i indiscutibles. El senyor Parmènides, el senyor Heràclit ens deia, no et pots banyar dues vegades en el mateix riu, oi? Ho dic moltes vegades. Però el que no ens acabem d'assumir és que, com que canvia, és un riu. Si no canvies, no seria un riu. Per tant, si ens podem banyar en el Foix, és perquè el Foix mai és igual al Foix. Però per això ens podem... Igual que nosaltres mateixos. Som nosaltres mateixos perquè canviem. Només en el món virtual la igualtat seria possible, ja ho sabem, en el món de la matemàtica, sí, 2 i 2 són 4, però en el món real 2 pomes no són igual mai a 2 pomes. Fins i tot en el terreny social, quan nosaltres busquem la igualtat en el món social, resulta que hem de fer-ho a partir de la diferència. Perquè a ser iguals ens hem de tractar diferent. Uns han de pagar més impostos i els altres no tant. Perquè si no, si ens tractem igual, arribem a ser diferents. I per ser iguals ens hem de tractar diferents. Ui.
Embolica que fa fort.
Una mica complicat, no? Bé, de tot aquí, què podem extreure'n de tot aquest conjunt de plantejaments que avui hem explorat? Home, que... Si les nocions socialment més senzilles i assequibles ja comporten aquest nivell de complexitat i paradoxa, no és estrany que en el món del social, en el terreny de la política, I així tan marge per fer-nos passar gat per llebre. És comprensible. Per tant, què hauríem de fer? Doncs, home, és convenient sempre una mica de prudència, calma i reflexió abans de pronunciar-nos i abans, evidentment, de donar el nostre consentiment o adhesió. Qualsevol d'aquestes coses aparentment tan senzilles i òbvies. Perquè, com deia un altre d'aquests clàssics d'abans de Plató, el senyor Gorgias, el famós sofista, el llenguatge és l'arma més poderosa que existeix. Per tant, procurem conèixer-la bé. I així potser aprendrem a saber adonar-nos quan aquesta arma està sent usada en contra nostra. És una feina complexa, constant, permanent, i que mai tindrem una seguretat. Però, com a mínim, tindrem una capacitat una mica més millor per no... Això, donar el nostre consentiment i adhesió a la primera d'aquestes paràboles que semblin molt, molt interessants, molt senzilles, molt òbvies, però que en realitat amaguen aquesta complexitat. Sense aquesta complexitat, res realment té una consistència. Res és igual a si mateix.
Pere Martí, moltes gràcies per aquesta estoneta de reflexió al voltant de les idees i del coneixement. Bona setmana.
Fins la propera.